Adelante.
¡Ah! Esto es lo que yo llamo una buena noticia. Enhorabuena, querida.
Gracias.
Felicidades, Rosmarie. Estamos contentísimos, de verdad. No tenemos champaña a mano, pero esto servirá para salir del paso.
Oh, son muy amables.
¿Para cuál le espera, querida?
Para el 28
venga,
de junio.
Venga, por aquí.
Oh, va a ser emocionante. Querida, ¿tiene un buen médico?
Oh, sí, uno muy bueno.
Uno de los mejores ginecólogos es amigo nuestro, Amy Sapirstein. Atiende a todas las señoras de la alta sociedad.
Amy Sapirstein es uno de los mejores ginecólogos de este país.
Yo figuraba en el Open End hace un par de años.
Exacto.
Nena, ¿qué dices tú?
¿Y qué haremos con el doctor Hill?
No te preocupes, se me ocurrirá alguna excusa. Ya me conoces.
Escuche, no permitiré que la atienda ese doctor Hill a quien nadie conoce. El mejor es el que va a hacerlo. ¿Dónde está su teléfono, jovencita?
Allí, en el dormitorio. ¿Ah?
Es muy inteligente, muy sensible.
Víctor Alexandra, molt bon dia.
Bon dia.
Acabem de sentir un fragment de La llavor del diable, de Roman Polanski. Que pesada la veïna.
Sí,
ostres.
Home, és perillosa aquesta veïna, eh? Sí, sí, un personatge que feia la Ruth Gordon, que després en va fer una versió en televisió, una seqüela, i també feia ella el mateix personatge, la Ruth Gordon, que era la vida real, la dona de l'escriptor Carson Canning.
Carai.
Bé, el motiu pel qual el Festival de Sitges recupera aquesta pel·lícula és perquè té els mateixos anys que el festival. És a dir, és una pel·lícula de l'any 68, de Roman Polanski, com deies, protagonitzada per la Mia Farrow i el John Cassavetes, i es va rodar el mateix any quan el Festival de Sitges va començar a rodar, encara que era el cinema fantàstic llavors.
Exacte. Recuperem de què va aquesta pel·lícula. Un matrimoni que s'acaba de casar s'instal·la a un apartament de Nova York i una nit la dona té un terrible malson, després del qual descobreix que ha quedat embarassada i pateix una gestació insuportable. A partir d'aquell moment comença a desconfiar de tothom que l'envolta.
Sí, això és una novel·la de l'Ira Levin, i aleshores va haver-hi un director i productor que es deia William Castle, de pel·lícules molt, molt mediocres, que va comprar els drets, se'ls va quedar, i aleshores ell els va vendre a la Paramount i va fer un gran negoci amb aquesta venda de drets, i ell precisament apareix fumant a la pel·lícula. Hi ha un moment que la Mia Farrow està parlant per telèfon pel carrer i apareix un senyor fumant, que és el que havia comprat els drets. I hi ha una cosa que aquí ens van perdre, perquè la pel·lícula es va estrenar doblada, però que en un moment determinat hi ha un actor que es queda sec, i aleshores, com que es queda sec, aquell paper misteriosament es queda sec, i aquell paper l'ha d'ocupar el que serà el marit de Mia Farrow, el John Cassavetes. I la veu que avisa, que diu que no pot fer aquest paper perquè s'ha quedat sec, és el Tony Curtis, que la versió doblada no apareixia a la veu, clar.
Ostres,
sí.
Caram, tu, doncs té una entrehistòria interessant tota aquesta pel·lícula.
Sí.
De fet, el paper que va fer Mia Farrow a tothom li va encantar. Aquí sí que hi ha unanimitat.
Sí, hi havia unanimitat per part de la productora. En Polanski volia, en principi, la seva dona, que era Sharon Tate. Feia poc que s'havien casat i volia posar la seva dona, però li feia cosa dir, poseu la meva dona, i per tant no va dir res. I aleshores es va triar la Mia Farrow. De tota manera, la Sharon Tate apareix a la festa com amiga de Mia Farrow, una festa que fan, i apareix allà entre els actors, no?, que hi apareixen. Però la imatge de dona fràgil i desvalguda va ser el que va prevaler per escollir la Mia Farrow, i en aquell moment la Mia Farrow estava casada amb en Frank Sinatra.
Aquí volia arribar.
I no va ser nominada per l'Oscar, tot i que ella era pràcticament la protagonista de la pel·lícula absoluta, i van passar coses, després, durant el rodatge.
Ostres, què va passar?
Bé, van passar, per exemple, es volia que hi hagués, que l'actor fos en principi Warren Beatty. Warren Beatty va dir que aquell paper no el volia, el paper del marit.
Per què no?
Que ell volia fer el paper de la Mia Farrow.
Ah, sí, home, però
va dir això. Sí, ho va dir així. Llavors van pensar en agafar Lawrence Harvey, però volien que fos un actor molt, molt americà, i aquest no donava el pes. Jack Nicholson van pensar, però el Jack Nicholson era un paio massa, massa tèrbol, massa arreuixat, i volien un home, a més, més atractiu. Llavors van pensar en el Robert Redford. Però el Robert Redford, finalment, queden a sopar el Redford i el Polanski una nit per parlar del paper, i mentre estan sopant, al restaurant apareix un missatger d'un advocat, que és la Paramount, que li posa una denúncia al Robert Redford per incompliment de contracte, i per tant no podia fer aquella pel·lícula.
Ostres!
Bé, aquí es complica la cosa. I aleshores agafen el Cassavetes, i bé, va ser el que va fer el paper aquest, no?
Li van donar moltes voltes, llavors, per agafar el Cassavetes.
Sí, tot i que després va haver-hi conflictes, perquè era un home molt conflictiu a l'hora de rodar i tal. Bé, total que El que passa durant el rodatge és que el Sinatra comença a incordiar. El Sinatra volia fer la pel·lícula El detectiu i havia d'aparèixer la seva dona, la Mia Farrow, i com que en Polanski era molt lent en el rodatge, que no acabava mai, doncs s'anava endarrerint i endarrerint. I al final el Sinatra doncs estava emprenyat, tampoc li agradava que la seva dona destaqués gaire, sí, era molt masclista, i aleshores comença a pressionar la Paramount perquè facin fora la Mia Farrow, perquè la facin fora. Ella finalment diu no, digui el Sinatra el que digui, jo vull fer aquesta pel·lícula. Val.
Doncs el que s'hi va quedar, perquè és un, vaja, ho fa de nassos en aquesta pel·lícula.
Sí, però durant el rodatge llavors es va muntar un escàndol, perquè bé, van venir els periodistes, quan a ella li tallen els cabells, que apareix amb els cabells molt curts, i els periodistes doncs bé, van escenificar tot la manera, la tallada de cabells, i ella es va empenyar amb els periodistes dient que com és que estaven allà per una cosa tan banal, quan el govern nord-americà estava desposseint dels seus drets dels indis nord-americans i en canvi no deien res.
Carai, tu. I llavors en aquest cas el Sinatra pressionava la productora perquè fessin fora la Mia Farrow i la productora no va cedir?
No, la productora finalment no va cedir, tot i que tenia molta força, però aleshores saps què fa en Frank Sinatra? Mentre estan rodant, un dia arriba un advocat amb un sobre, una carta, del senyor Sinatra. Demanen per la senyora Farrow, li donen la carta, obre, i és on li comunica els tràmits de divorci. És a dir, el Sinatra ni tan sols es va dignar parlar amb la Mia Farrow, sinó que li va enviar un advocat dient que em divorcio. Ella es va quedar al camerí plorant, finalment apareix i diu, vull rodar. I es va acabar la història amb el Sinatra.
Bien, ya está.
Un millón de gracias, Minnie. Oh,
no sé cómo podré agradecérselo.
Teniendo un bebé hermoso y saludable. Oh, me muero de ganas de contárselo a Laura Luis. Oh,
por favor, no se lo diga usted a nadie más todavía.
Sí, tienes razón. Ya tendrás tiempo. Y ahora por un hermoso y saludable bebé. Por él.
Por él.
Un cop més he sentit aquesta seqüència amb els veïns, que s'hi fiquen els nassos on no toca.
Sí, li van portant unes pòssimes estranyes, no?, que ella cada vegada es va trobar més malament.
Ostres.
Són molt cordials, molt amables i són terriblement perillosos. Un altre dels conflictes que hi va haver, per exemple, en el rodatge d'aquesta pel·lícula va ser que els productors volien que es veiés la cara del nadó. Que es veiés la cara del nadó, que és un monstre i tal, i el Polanski deia no, la imaginació de l'espectador és molt més poderosa que tot això.
Que sí.
Finalment van pactar i al final surt una mena d'uns ulls felins amb uns filtres vermells, en fi, la cosa, però sí, pràcticament no es veu res.
Sempre aquestes coses passen. De fet, la pel·lícula té més intrahistòria encara, perquè aquesta pel·lícula es va rodar a l'edifici Dakota on vivia i va ser assassinat John Lennon.
Exacte, l'edifici Dakota de Nova York, que és un edifici del segle XIX. Allà hi ha viscut molta gent famosa, i hi viuen encara, eh? Per exemple, mira, doncs el Leonard Bernstein, hi havia, la Judy Garland també hi va viure, en Rudolf Nureyev, la Lauren Bacall, el Boris Karloff, la Roberta Flack. Allà finalment va acabar vivint molt a prop, no allà mateix, però allà, molt a prop, la Mia Farrow.
Ah.
I en aquell edifici el mostrava Woody Allen a la pel·lícula, també protagonitzada per Mia Farrow, Hannah i les seves germanes.
Sí. De fet, aquesta pel·lícula es diu aquí La llavor del diable, però no és el nom original.
No, el títol original és Rosemary's Baby.
Perquè li van canviar el nom.
Doncs molt mal fet, perquè justament el que va fer el doblatge espanyol va ser perjudicar la pel·lícula, perquè si dius La llavor del diable, La semilla del diable, on deien, doncs aleshores, esclar, ja estàs informant d'una cosa que no s'ha de dir. En canvi, El nadó de Rosemary, doncs seria més correcte, era el nom correcte. I TV3, en lloc de posar El nadó de Rosemary, va copiar el títol d'espanyol.
Ja passen aquestes coses molt, molt sovint. Una pel·lícula que als Oscars va ser reconeguda.
Sí, va ser reconeguda, però només li van donar l'Oscar a la Ruth Gordon, a l'actriu secundària. La Mia Farrow no el va guanyar. Es va estrenar a Catalunya l'any 1969, al febrer del 69. I després en va fer una sèrie als anys 70, una minissèrie sobre això.
Exacte. També la banda sonora destaca perquè hi ha una cançó que és demolidora. La 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 la. És la cançó de Bressol d'aquesta pel·lícula que escolta fa mal rotllo.
Inquietant, eh?
Ostres.
Sí, quina cançó de Bressol.
Qui la canta?
Tens una cangur a casa.
Ui, jo no voldria cangur així, eh?
Sí, no, el músic, el Christopher Komeda, va fer dues balades d'aquestes dues cançons de Bressol i el Polanski li agradaven totes dues, però al final no sabia quina agafar. I finalment va agafar aquesta que li va semblar la més inquietant i en lloc de cantar-la una cantant professional, ell va voler que la cantés Mia Farrow, que no era cantant, però en canvi justament es tractava d'això, que no fos una cantant. Exacte. I que tingués aquesta veu trencada amb què ara la sentim.
Doncs Víctor, si et sembla, acabem amb aquesta cançó esgarrifadora
de La Llavor del Diable.
La setmana que ve més, potser temes una miqueta més lluminosos. Sí, moltes gràcies, Víctor.
De res.